Bona tarda. L'alcalde de Montblanc inicia una vaga de fam, assegura que es troba bé i aquest divendres ha rebut el suport de desenes de persones a una concentració a Montblanc.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
He pres aquesta decisió, ho he pres amb el caliu i la comprensió de la meva família. N'hem parlat profundament.
Aquestes són paraules de l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, aquest dijous, quan anunciava que iniciava una vaga de fam en solidaritat amb els presos polítics. Ho ha anunciat, com dèiem, aquesta setmana amb una compareixença conjunta amb l'Associació de Municipis. Aquest cap de setmana ja viu el tercer i quart dia d'aquesta vaga indefinida sota supervisió mèdica i divendres a la tarda Montblanc ha acollit una concentració de suport promoguda per l'Assemblea Nacional Catalana i amb la presència de desenes de persones, molts representants polítics també de la Conca de Barberà, entre ells els diputats al Parlament de Catalunya, Eusebi Camp de Pedrós i Ferran Civit, reaccions que també han arribat d'arreu de les institucions catalanes.
Tant amb ell com en els presos, evidentment, el màxim respecte per les decisions personals, el màxim respecte per la voluntat de denunciar aquesta situació, que és molt dura, de vulneració de drets dels presos, i tot el suport i la solidaritat per a aquells que decideixen optar per aquesta via extrema de denúncia de la situació.
Només hi ha vagues de fam a països que no són plenament democràtics, perquè si no, no hi ha vagues de fam. I quan hi ha vagues de fam és perquè l'estat espanyol es demostra clarament als ulls del món que no és plenament democràtic.
Aquests recursos d'empara els té congelats, ficats deliberadament al calaix, precisament per vulnerar els seus drets i impedir-los l'accés a la justícia europea, perquè saben que allí els hi donaran i saben que allà els hi tombaran.
Aquesta vaga de fam, sense cap mena de dubte, notícia de portada de l'informatiu Conca de Barberà d'aquest 15 i 16 de desembre. Però entre d'altres també avançarem que l'Espluga, Santa Coloma de Queralt, Sarral i Vimbodí implementaran la recollida porta a porta. Això serà el 2020, quan els municipis amb més població de la comarca optaran per aquest sistema de recollida de residus porta a porta. Com dèiem, la resta de poblacions, les més petites, faran a través dels contenidors amb targeta magnètica. A més, en l'informatiu d'aquesta setmana també expliquem que la Conca de Barberà encara no ha sortit de la crisi, malgrat la recuperació econòmica. N'explicarem els resultats i informes que apunten aquest símptoma des del BBVA i també un estudi de la Universitat Rovira i Virgili. D'altra banda, la cooperativa feta a la Conca de Barberà ja és una realitat. Aquest segell dels productors alimentaris de la Conca de Barberà ara fa un pas més.
La forma legal quedava una mica pobra, no? Perquè, clar, entre altres coses, doncs, volíem obrir algun punt de venda de producte, dels productes fets a la Conca, etc. No? I llavors, clar, com a associació queda una mica així. No? I llavors, bueno, ens vam plantejar això, no? De seguida, com que érem un col·lectiu, un grup d'empreses, d'ajuntar-nos totes les empreses, i fer justament això, intentar buscar l'opció cooperativa.
I aquesta setmana l'Ajuntament de Montblanc ha aprovat inicialment un pressupost de 9,7 milions per l'exercici del 2019. Ho ha fet només amb els vots favorables de l'equip de govern, mentre que l'oposició ha criticat durament que gran part de les inversions es destinin a la compra d'immobles i al patrimoni. A més, també explicarem que l'Ajuntament de l'Espluga ha començat ja les negociacions per les expropiacions dels terrenys per on ha de passar la canonada per fer arribar l'aigua de l'Ebre des de Montblanc.
No quedarà acabada, però quedarà embastada. O sigui, aquesta ja està, en aquest moment tenim una subvenció de l'ACA, tenim pressupost, hi haurà pressupost a l'Ajuntament per poder-la fer, tenim el projecte fet i ja estem començant a parlar de fer les expropiacions i, per tant, jo no ho veuré com a alcalde acabat, però sí que estarà encarrilat. I era també un d'aquests grans projectes d'estructures de municipi que són imprescindibles per poder garantir el futur.
I els titulars d'aquesta setmana, Josep Monetó, per on passen en el terreny esportiu?
Doncs coneixerem les propostes esportives per acomiadar l'any a la Conca de Barberà i també sabrem com afronta l'equip amateur i el femení el primer partit al camp de gespa artificial de l'Espluga.
I en cultura, Rigui per Xics encapçala la trentena de propostes del Nadal a l'Espluga de Francolí, també inauguració del nou Museu del Pessebre de Catalunya, després de més de 15 anys, finalment aquest dissabte Montblanc l'inauguré. I d'altra banda, també explicarem que el calendari d'aquesta setmana a la Conca de Barberà està marcat per actes solidaris en benefici de la Marató de TV3. Aquests són els titulars. Comencem.
Totes les notícies de l'Espluga i la Conca a l'informatiu cap de setmana.
Dijous salta bé el titular Josep Andreu començar bé una vaga de fam indefinida en suport als presos polítics, també, òbviament, els que des de les setmanes passades estan en vaga de fam. Anunci que feia en una compareixença a l'Ajuntament de Montblanc des de dilluns, també a través de les xarxes socials. Anem cap a Montblanc perquè Montse Plana, explica'ns aquest anunci exactament com ho va dir en Josep Andreu.
L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, s'ha sumat a la vaga de fam iniciada fa uns dies per alguns dels presos polítics catalans per denunciar el bloqueig jurídic del Tribunal Constitucional. La vaga, de caràcter indefinit, la va encetar dijous, just a les 12 de la nit. Unes hores més tard ho va fer pública amb una roda de premsa a l'Ajuntament de Montblanc, al costat del president de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Cervera, i de l'expresident de l'AMI i exalcalde de Vic, Josep Maria Vila de Badal. Pep Andreu està realitzant aquesta acció a la casa consistorial de la Vila Ducal i la seguirà mentre que els presos polítics catalans també la tiren endavant. D'altra banda, si la seva salut es veiés afectada, també abandonaria la vaga de fam. Segons va explicar dijous, els metges estan fent un seguiment del seu estat de salut. De moment, Josep Andreu seguirà amb les seves funcions com a alcalde de Montblanc i que en el moment en el qual no s'hi vegi en cor, el primer tinent d'alcalde, Francesc Benet, assumiria les tasques de batlle. Josep Andreu ha explicat que és una decisió personal.
He pres aquesta decisió, ho he pres amb el caliu i la comprensió de la meva família. N'hem parlat profundament. La setmana passada vaig tindre ocasió de parlar-ne amb el Jordi Sánchez Lledoners. També ho vaig comunicar i a la presó en Oriol Junqueras. Ahir vaig parlar amb el Pere Aragonès, amb l'Isaac Paraire.
En la mateixa línia es va expressar l'expresident de l'AMI i exalcalde de Vic, Josep Maria Vila de Badal, que a més va tenir un doble sentiment davant la decisió de Pep Andreu. I és que per un costat, com a amic d'Andreu, li diria que no ho fes, perquè alhora ho veu com un gest valent davant la situació dels presos i exiliats. Aquest divendres, en la segona jornada d'aquesta vaga de fam, Josep Andreu va assegurar que es trobava bé, millor del que es pensava, i és que creia que estaria més neguitós i inquiet, però que, per contra, no està sent així. Recordem que no menja sòlids, però sí ingereix líquids, i concretament aigua i tila.
Bé, em trobo relativament bé. Jo em pensava que estaria més neguitós, que estaria més inquiet, però no... Estic bé, i dormit bé aquesta nit i suposo que en base de beure aigua i tila que tinc la sensació de que tinc la panxa plena, no estic bé, de veritat.
A més, per aquest divendres a les 8 del vespre, l'ANC Conca de Barberà va fer una crida per concentrar-se a la plaça Major i donar suport al Vall de Montblanquí.
Reaccions, com deies, Montse, que han arribat d'arreu. Després d'aquest anunci, a través de les xarxes socials, el mateix president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, li mostrava el suport. També ho feia l'expresident Carles Puigdemont o Jordi Sánchez des de la presó de Lledoners. També ho ha fet, com escoltàvem en començar, el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, entre d'altres.
Tant amb ell com en els presos, evidentment, màxim respecte per les decisions personals, el màxim respecte per la voluntat de denunciar aquesta situació que és molt dura, de vulneració de drets dels presos, i tot el suport i la solidaritat per a aquells que decideixen optar per aquesta via extrema de denúncia de la situació.
Desenes de persones han respost a la crida de l'Assemblea Nacional Catalana a la Conca de Barberà per solidaritzar-se amb l'alcalde de Montblanc. o ha estat en aquesta concentració d'aquest divendres a les 8 del vespre amb diversos parlaments, entre aquests els de l'alcalde de Montblanc, que va assegurar trobar-se bé i es va mostrar també bé ferm amb la decisió presa. Davant de la façana de l'Ajuntament, Andreu va estar acompanyat per regidors del consistori, però també per diputats del Parlament de Catalunya, alcaldes i regidors d'altres municipis de la comarca, com també els representants de l'Assemblea Nacional Catalana de la Conca de Barberà. Un d'ells va ser el montblanquí Eusebi Camp de Pedrós, secretari primer de la mesa del Parlament de Catalunya, que va assegurar que el Tribunal Constitucional està vulnerant el dret dels presos polítics. A més també donava plenament el suport a Josep Andreu.
Per denunciar una cosa tan simple com que un Tribunal Constitucional que li han presentats recursos d'empara que són per emparar drets fonamentals, precisament pervertint absolutament la seva funció, aquests recursos d'empara els té congelats, ficats deliberadament al calaix, precisament per vulnerar els seus drets i impedir-los l'accés a la justícia europea, perquè saben que allí els hi donaran i saben que allà els hi tombaran. I a més, tots els que es passen el dia reclamant el compliment de la llei, aquests recursos d'empara hi han 30 dies per resoldre'ls. Fa més de 365 dies que el primer recurs d'aquests es va presentar, fa més d'un any, i no estan resolts. I precisament el que han volgut fer amb aquesta vaga de fam i que el Pep Andreu s'hi ha solidaritzat amb les seves, precisament per denunciar això, ni tan sols per demanar la llibertat, ni tan sols per demanar un judici just, només que es resolgui denegant-los els recursos per poder accedir a la justícia europea. I per tant això és el que hem de denunciar una i altra vegada incansablement, ja dic, per donar veu als que tenen la veu tancada.
Crítica a l'Estat, que també feia l'Espluguí Ferran Civit, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, va manifestar que només hi ha vagues en països que no són democràtics.
Només hi ha vagues de fam a països que no són plenament democràtics, perquè si no, no hi ha vagues de fam. I quan hi ha vagues de fam és perquè l'Estat espanyol es demostra clarament als ulls del món que no és plenament democràtic, perquè si no tindríem gent a l'exili, gent a la presó i gent que per veure garantit els seus drets ha de fer precisament una vaga de fam. Això només s'ha vist en situacions que efectivament no són democràcies.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Continuem amb altres notícies perquè els municipis amb més població de la Conca de Barberà implantaran la recollida de residus porta a porta a partir del 2020. Montblanc, l'Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Sarral i Vimbodí són les poblacions que optarien per aquest sistema. A més, també s'hi podria afegir Vilaverd i Barberà de la Conca, mentre que la resta de poblacions utilitzaran els contenidors que s'obren amb targeta magnètica, com la prova pilot al Rocafort de Queralt, els denominats també contenidors intel·ligents. Ho ha afirmat aquest cap de setmana els líders dels tres grups municipals del consistori de l'Espluga, el programa L'Ajuntament a Casa de l'Espluga FM Ràdio. L'alcalde de l'Espluga, David Rovira, va expressar que veuen amb bons ulls el porta a porta i que des de l'octubre recorden d'on s'ha posat en marxa el nucli històric de Montblanc de forma experimental. Actualment el projecte encara està en estudi i el pròxim pas serà la redacció del plec de clàusules per licitar el servei de cara al 2020. Però el fet és que l'Espluga, també dèiem Santa Coloma de Queralt, Sarral i Vimbodí, Poblet, previsiblement també amb Vilaverd i Barberà de la Conca, s'afegeixin en aquest sistema de recollida selectiva porta a porta de cara al 2020 per millorar el percentatge de recollida a la Conca de Barberà. Bé, per això saludem el conseller comarcal de Medi Ambient, el Josep Emil. Josep, molt bon dia.
Bon dia.
Aquesta setmana passada coneixíem els possibles noms de poblacions que acolliran aquest sistema porta a porta. Sembla que s'aplicarà en els municipis més grans de la comarca.
Sí, en principi el que està previst és que es faci Montblanc, l'Espluga, Santa Coloma, Sarral, Vimbodí, i segurament s'hi posarà Vilaverd i Barberà, per poder ajustar els equips que tinguin les hores necessàries per poder fer això. Encara ara estem mirant, estudiant tots els equips que han de fer, i però segurament seria així.
Uh-huh. La resta de municipis hem d'entendre que anirà amb el sistema com el de Rocafort de Queralt, oi?
Sí, la resta de municipis ho farien en contenidors tancats, aquests contenidors que s'obren en targeta, i en principi es faria d'aquesta manera. la recollida, més o menys, amb les proves que fem, el tant per cent de reciclatge, doncs, és més o menys molt similar, perquè els pobles més petits ja normalment ja es feien una mica més bé que els pobles grans. Doncs, bueno, creiem que això seria una bona solució per la comarca perquè puguem passar aquesta barrera que tenim del 50% de reciclatge, poguéssim arribar al 70, 75 o 80%, que fos l'òptim, perquè doncs, si no, com que s'augmenta molt el cànon que et fa pagar l'Agència Catalana de Residus per poder tirar la brossa al vas del centre de residus d'aquí a l'Espluga, doncs clar, com més n'hi poses allà, més et cobre, i de l'altra manera, si recicles més, en vez de, no has de pagar tant pel que tires al vas, i a més tens una bonificació pel que recicles.
Uh-huh. En aquest procés de canvi del sistema de recollida selectiva a la Conca de Barberà, en quin punt es troba? Fins ara s'han fet les proves pilot, quin és el calendari previst aproximadament i on estem?
El calendari previst ara amb l'empresa que concessionària ara que té la recollida de residus aquí a la Conca acaba a final de 2019. Ara nosaltres estem fent els estudis per ajustar cada equip, doncs, que tingui temps per fer la recollida de cada poble, i després hem de fer un plec de clàusules per posar el concurs i perquè les empreses ho licitin, i això en principi es començaria, si no hi ha cap novetat, es començaria l'1 de gener del 2020.
Mm-hmm. En aquest cas, la decisió la presca de consistori o com ha anat? Ha estat part del Consell?
Ha estat més una miqueta de comú acord tots, els pobles petits ja ho veuen bé, però doncs, s'ha fet una miqueta més doncs, els serveis tècnics dels residus doncs, de la Conselleria de Medi Ambient han estudiat la fórmula que ens surt més econòmica. Perquè, és clar, i després poder col·locar la gent que ara tenim, perquè, és clar, amb el porta a porta necessitem més gent, però amb els contenidors tancats només hi va el xòfer sol. El xòfer sol hi porta un equip que és autòmata i ja ho agafa el contenidor sense que el xòfer baixi i el torni a deixar al mateix lloc, el descarregui i el torni a deixar al mateix lloc. Llavors, hem mirat, doncs, que aquesta nova contracta no sigui el més econòmic possible, i el més econòmic possible doncs, és fer-ho d'aquesta manera.
També entenem que canviaran, per tant, tots els contenidors, el sistema, sí. No? de treball en definitiva?
Sí, els contenidors tots són que canvien perquè són per descàrrega per sota, doncs s'agafen per dalt, no són d'aquests que hi ha a la tapa, els contenidors estan tancats i s'obren per sota quan ho tiren el camió, i vull dir, tot això canvia tot, s'ha de canviar tots els contenidors, s'ha de canviar tot. A més, també hem de canviar els camions, perquè que s'acaba el contracte i aquests camions ja fa molts anys que treballen i no estan en gaire bones condicions, i llavors, doncs, miraríem de posar camions doncs elèctrics o amb gas, perquè com que la recollida porta a porta es farà a partir dels 10 del vespre, doncs que no facin soroll i que no molestin el que molestin el menys possible a cada poble, doncs quan se fa a partir de les 10, doncs clar, la gent ja està descansant i mirada que no molestin el mínim possible.
En aquest any d'impàs fins al 2020, què se'n farà de les proves pilota a Montblanc i Rocafort de Queralt? Continuaran?
Sí, les proves aquestes ja les farem, les continuarem igual, i inclús pot ser que doncs es faci alguna cosa més o s'avanci o alguna cosa, però doncs, bueno, no podem dir res encara, perquè com que això s'ha de fer un concurs i s'ha d'estudiar ben estudiat, doncs, però les proves, com a mínim, les que estan fent, continuaran.
Doncs aquests són els detalls que volíem conèixer al voltant de la recollida selectiva de residus a la Conca de Barberà. Conseller comarcal de Medi Ambient, Josep Amill, gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
I atenció, perquè la Conca de Barberà encara no ha sortit de la crisi econòmica, tot i el creixement industrial de la comarca. L'evolució econòmica de la Conca de Barberà és positiva, segons el darrer anuari econòmic comarcal que ha presentat el Banc BBVA amb les dades del 2017, que situa el Camp de Tarragona com a líder de la recuperació econòmica. Aquell any, el creixement econòmic, però, la Conca de Barberà va ser del 2,7, propiciat sobretot pels nous projectes industrials i l'augment de la productivitat també de les empreses de la comarca, que és un 3,9% major que l'any anterior. l'interior. També creix el sector de serveis un 2,3 a la Conca de Barberà, malgrat el nul augment de la construcció. Tot i això, els experts avisen que la recuperació econòmica de la crisi encara no s'ha superat totalment a la Conca de Barberà i que ho fa amb diferències notables respecte als creixements mitjans de Catalunya i del Camp de Tarragona, on sí que es pot donar gairebé per acabada aquesta crisi econòmica. I qui està en pitjor situació és el sector agrari, perquè representa els percentatges més importants en aquesta activitat de la Conca de Barberà pel que fa al seu descens. La indústria representa un 60% de l'activitat econòmica a la Conca de Barberà i això va provocar importants dificultats durant la crisi, tot i que ara, des de la recuperació entre el 2013 i el 2017, ha crescut més que la mitjana del país, amb un creixement del 12,5%, però la millora encara no reflecteix en ocupació. Només s'ha recuperat un 8,7% dels llocs de treball front del 14,1% a Catalunya. L'expansió industrial a la Conca de Barberà el 2017 va ser el resultat de les millores experimentals per la metal·lúrgia i altres productes de minerals no metàl·lics. Una de les preocupacions, però, és l'economia pel que fa al sector primari. El 2017 va caure la productivitat un 8,8%, fins i tot més que l'Alt Camp, per damunt del Tarragonès, que llavors en aquest espai només va caure un 2,2%, a la Conca de Barberà un 8,8%, el descens de la productivitat en aquest sector primari. N'ha parlat Josep Oliver, autor d'aquest anuari econòmic comarcal del BBVA, parli d'aquest problema justament del sector agrari a la Conca de Barberà. L'escoltem.
Pensi, els cereals pesen un 20% del valor primari. Sí. Això ha caigut un 35%. Això, per tant, escolti, ha arrossegat. En canvi, i l'aviram pesa un altre 30%, ha caigut un 20%. Per tant, quasi el 9% de la caiguda de la Conca amb aquestes dues produccions la tenim explicada. En el cas del Tarragonès, en canvi, aquesta caiguda més modesta és un creixement, dèiem abans, de fruita seca del 7%, una pesca que cau un 7% i un aviram que també es redueix, bueno, globalment genera aquest menys 2%.
I un dels altres problemes manifestos a la Conca de Barberà és el despoblament i la manca d'habitatge, especialment de nova construcció. Segons l'informe econòmic del BBVA, el creixement de la construcció a la comarca és del 0%. Per tant, nul activitat en el sector residencial, on només es van iniciar 4 habitatges nous durant el 2017. Malgrat això, es detecta una millora incipient de les tasques de demolició i preparació de terrenys i d'instal·lació també i acabat d'edificis que creixen entre el 5% i un 7% respectivament. Pel que fa al 2018, aquesta setmana també s'ha presentat l'informe conjuntural de l'economia de la URB a través de les cambres de comerç del territori. En aquest cas, des de la Conca de Barberà, el tercer trimestre d'aquest any, l'evolució de l'ocupació de la comarca és positiva a gairebé tots els sectors. Les dades confirmen, però, que la nula evolució de la construcció es manté amb un descens del menys 0,83% d'ocupació, a diferència de la resta del Camp de Tarragona, on està millorant aquesta situació. I no deixem de banda les xifres, els comptes, perquè aquesta setmana el ple municipal de Montblanc ha aprovat ja inicialment el pressupost per al 2019, que s'eleva gairebé fins als 10 milions d'euros, Montse Plana.
Montblanc ha aprovat inicialment el pressupost per a l'exercici 2019, un pressupost que ascendeix als 9.728.000 euros. Pel que fa a Aigües de Montblanc, el pressupost per al 2019 és d'1,5 milions d'euros, mentre que pel Consorci del Museu s'han pressupostat 97.571 euros. El pressupost per a l'exercici 2019 es va aprovar inicialment en la sessió plenària celebrada aquest dimecres al nit amb el suport dels 8 regidors d'Agrupament Catalanista de Montblanc. L'oposició, en canvi, es va mostrar crítica, sobretot amb les inversions, qüestionant el fet que s'aposti en excés per la compra d'immobles. Del pressupost 2019 de Montblanc destaquen les inversions, amb una partida total d'1,2 milions d'euros, dels quals 916.000 estan pagats amb fons propis de l'Ajuntament. Una part important, 470.000 euros, es preveu que vagin destinats a l'adquisició de terrenys i 80.000 euros per a la compra d'immobles a la muralla, amb més de 250.000 euros per a fer obres a les muralles. Davant d'aquesta proposta, el regidor de la FIC, Toni Gutiérrez, va ser especialment crític. Va celebrar, d'una banda, la bona situació econòmica de l'Ajuntament i que la despesa de personal s'incrementi, però va ser molt dur amb les inversions. Concretament, va criticar que el 70% es destinés a enderrocs i muralla. A més, es va sorprendre que els pressupostos no s'hagi previst cap partida referent a la piscina coberta i va tirar l'alcalde de mentider. L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, va intervenir per explicar que aquest proper any 2019 hi haurà el pla d'equipaments esportius, per a qual cosa s'està treballant per redefinir el projecte, amb previsió d'aprovar-lo al febrer i poder fer la sol·licitud per rebre aquesta subvenció i poder fer la piscina coberta cara al 2020. Des del PDeCAT, Marvinya va estar d'acord en les valoracions fetes des de la FIC en la vessant de compra de patrimoni. D'altra banda, va valorar molt positivament la pavimentació de la muralla de Santa Tecla, tot i que va opinar que s'hauria pogut fer abans. A més, va assegurar que el seu grup trobava a faltar alguns projectes, com el camí escolar, el Pont Vell o la piscina coberta, tot i que en aquest últim cas, Vinya va posar èmfasi en la necessitat de fer primerament un estudi de viabilitat per no generar més frustracions. Al seu torn, l'alcalde Josep Andreu va aclarir, en referència a la creació del camí escolar, que s'havia produït una reunió amb AMPA i escoles i que s'havia acordat que primerament s'acabarà al carrer Sanant. Des de la CUP, Roger Sosa va criticar aspectes com la no participació dels grups de l'oposició en l'elaboració dels pressupostos o la no existència de pressupostos participatius. També va apostar perquè l'Ajuntament de Montblanc apostés per la banca ètica i va criticar que el 50% de les inversions s'havien anat variant sobre la marxa. A més, va fer notar que la CUP té un altre criteri en la protecció de patrimoni i que, per exemple, en el cas de Cal Contijoc, el seu grup apostaria per preservar-lo i dotar l'edifici d'algun ús en comptes d'enderrocar-lo. Finalment, el pressupost general de la corporació per a l'exercici 2019 va quedar aprovat inicialment per 8 vots a favor de l'equip de govern i 5 en contra per part dels dos regidors de la CUP, els dos del PDeCAT i un de la FIC.
I a l'Espluga de Francolí, l'arribada de l'aigua de l'Ebre ja està més a prop. L'Ajuntament de l'Espluga ha iniciat les negociacions per tirar endavant en els propers mesos les expropiacions dels terrenys per on transcorrerà la canonada del Consorci d'Aigües de Tarragona des de Montblanc, on ja subministra justament aquesta aigua de l'Ebre. L'alcalde de l'Espluga, David Rovira, en una entrevista a TAC12, ha assegurat que abans d'acabar el mandat aquest projecte ja quedarà fixat. L'escoltem.
No quedarà acabada, però quedarà embastada. O sigui, aquesta ja està, en aquest moment tenim una subvenció de l'ACA, tenim pressupost, hi haurà pressupost a l'Ajuntament per poder-la fer, tenim el projecte fet i ja estem començant a parlar de fer les expropiacions i, per tant, jo no ho veuré com a alcalde acabat, però sí que estarà encarrilat. I era també un d'aquests grans projectes d'estructures de municipi que són imprescindibles per poder garantir el futur.
Rovira ha assegurat que el Consorci d'Aigües de Tarragona portarà a l'Espluga la garantia per no tenir problemes amb l'aigua. L'arribada d'aquesta aigua de l'Ebre especialment es destinarà al subministrament de l'empresa Cunicarn, però a més també en períodes de sequera es podrà connectar a la xarxa d'abastament públic. Mentrestant, es seguirà utilitzant l'aigua dels pous municipals. Ara, notícies breus.
Tota l'actualitat del teu voltant a la teva ràdio local.
Ho apuntàvem en titulars, una dotzena de productors alimentaris de la Conca de Barberà han constituït la cooperativa Fet a la Conca amb l'objectiu de compartir recursos, sobretot en la comercialització i distribució dels seus productes. El col·lectiu ja existia en forma d'associació, que ara mantindran igualment oberta, recordin, amb aquest segell de qualitat Fet a la Conca que es va presentar el 2016. Ara, però, aquesta forma jurídica s'havia quedat limitada, diuen, per assolir alguns dels objectius del col·lectiu, com, per exemple, tenir un punt de venda, i és que Fet a la Conca, des d'aquest finals d'octubre, assumeix la gestió de la botiga de Poblet. Fins ara, recordin, Vinum Conca, aquesta botiga de l'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà. Així n'ha parlat el president de la cooperativa, Joan Cartanyà.
A veure, de moment tenim aquest i amb aquest anem fent, no? Precisament pel que has dit, no? Perquè és un lloc molt visitat, és el lloc on passa més turistes al llarg de l'any, però sí que no descartem que puguem tenir altres punts de venda en altres llocs, no? I no necessàriament a la Conca, vull dir que igual ens podem plantejar més enllà, més endavant, tenir punts de venda en altres zones, no? Jo què sé, no? Hi ha experiències, per exemple, a la capital de Catalunya, no? A Barcelona, que de botigues territorials, no? D'un territori que té productes del territori allà.
A mitjà termini, feta la Conca, voldria establir també un punt de distribució on els petits productors tinguin un petit estoc i des d'on allà es pugui gestionar ja les comandes per arreu del territori, complementant, com dèiem, aquesta línia de distribució i venda dels productes. I a l'Espluga de Francolí ja hi ha proposta guanyadora dels pressupostos participatius del municipi amb 78 vots, l'arranjament i pavimentació de l'entorn de la zona esportiva de l'Espluga. Ha estat la proposta més votada, però amb aquest baix percentatge de participació. Només 128 persones que han donat la seva opinió, el que representa un 3,9% de la població amb dret a vot. La proposta guanyadora d'aquesta tercera edició, com dèiem, el que recull és la pavimentació, també arranjament amb rec asfàltic del camí que uneix l'aparcament superior del camp de futbol fins al camí Milmanda, incloent-hi aquest aparcament inferior del camp de futbol, tot adequant la zona del nou pavelló municipal d'esports i el nou camp de gespa. Aquesta idea ha guanyat per àmplia majoria, com dèiem, s'invertiran 20.000 euros. I seguim perquè ja ha acabat el primer voluntariat forestal a les muntanyes de Prades, al bosc de Poblet. Es tractava d'una iniciativa, un pionera al territori, en els boscos mediterranis, perquè només n'existien casos als Pirineus. Va iniciar-se el 22 de setembre i ha acabat aquest passat cap de setmana amb el pas d'un centenar de participants d'arreu del territori. I la voluntat per l'any vinent és que es pugui repetir aquest projecte de voluntariat forestal, deixant de ser una prova pilot i consolidant-se ja com un voluntariat en el territori. Marc Torrents és tècnic del GPEC.
La intenció és, de cara a l'any que ve, s'està plantejant de fer-ho la primavera i segons com, repetir la tardor. Si no, la primavera no s'acaba fent, la tardor es farà segur. Llavors, bueno, ja tenim el rodatge i s'intentarà, doncs, seguir amb el projecte. Ja no serà una prova pilot, sinó que estarà ja a consolidar-ho més i anar a fer diferents feines, centrar-ho més, sobretot, en gestió forestal.
Així en parla bé Marc Torrent. Enguany aquest voluntariat forestal ha fet tasques de gestió forestal, millora de camins i també bioconstruccions amb pedra seca. I ara obrim un espai ràpid per la cultura. I ho fem amb un titular d'última hora, i és que Montblanc ja ha inaugurat oficialment el Museu de Catalunya del Pessebre, una iniciativa que fa més de 15 anys que va arrencar. Han estat molts anys al darrere d'aquest edifici del Museu dels Pessebres de Catalunya, que finalment aquest cap de setmana, aquest dissabte, s'ha inaugurat al voltant de la una del migdia a càrrec de la consellera de Cultura, Laura Borràs. És una iniciativa que, recordin, l'any passat es va haver de posposar, o es va posposar per motius polítics també, però l'enrederiment d'aquestes obres han marcat el camí d'aquest Museu del Pessebre de Catalunya fins a dia d'avui. I a l'Espluga de Francolí, propostes de Nadal que ja han començat. Enguany, un calendari festiu que presenta més d'una trentena d'activitats per tots els públics i que compten amb la participació d'una vintena d'entitats i institucions. En destaque enguany una proposta musical. A més de les activitats tradicionals, s'hi afegeixen propostes reclamades per les famílies. Així en parlava Erika Soriano, regidora de Festes.
És el plat fort de tot el Nadal, creiem que és el concert de Reggae per Xics, que és el concert de Penguins, que és una reclamació que ens venien fent, no? Una proposta que ens venien fent mares de l'Espluga i famílies de l'Espluga. Llavors hem dit que aquest era el moment i creiem que és una aposta forta, que pot venir molta gent, i d'això es tracta. Després, doncs, el dia 24 tornarem a repetir l'espectacle d'animació musical i després, doncs, farem Caga el Tió, que això ho vam fer l'any passat, que ve un pastoret. Aquest any, doncs, venen dos pastorets que, doncs, ajuden a les famílies a cantar, a ballar, bueno, fan un espectacle i després caguem el tió, que aquest any també, com a novetat, el tió cagarà coses diferents.
Des d'aquest 11 de desembre i fins al 5 de gener celebraran tallers infantils, xerrades, cinema o espectacles d'animació. Els més esperats són el Parc de Nadal, els pastorets, la cursa de la llufa i la visita de l'Home dels Nassos l'últim dia de l'any. I aquest cap de setmana la Conca de Barberà ple d'activitats per la Marató de TV3. També la setmana passada, recordin, a Vimbodí i Poblet, on es va sumar més de 5.500 euros en benefici d'aquesta cita solidària de TV3 i Catalunya Ràdio, una de les xifres més altes d'aquest municipi de la Conca de Barberà. Però aquest cap de setmana és el torn d'altres poblacions, Pira, també l'Espluga de Francolí, Montblanc, Serral, entre d'altres. Josep Morató, a l'Espluga de Francolí, concert solidari aquest vespre.
Inicis és el títol escollit per al concert del cor Treu-li la pols al teu instrument, que oferirà aquest dissabte a les 7 del vespre a l'Auditori Carulla Font del Casal de l'Espluga. L'acte destinarà part de la recaptació a la Marató de TV3 i serà el primer concert de la nova etapa sota la direcció d'Anna Huasc.
És un concert que té doncs, aquestes dues vessants. Per un costat, ja en parlàveu, de la vessant solidària, ja que doncs, amb aquest concert i la solidaritat de la gent doncs, ajudarà econòmicament a la Marató de TV3, ja sabeu que està dedicada al càncer. I per l'altre costat ens volíem estrenar amb aquest concert que dius que porta per títol Inici.
El recital inclou un repertori amb temes de primera etapa del cor, dirigida per Borja Moll, i també altres cançons que s'han treballat darrerament. Les entrades es poden adquirir des d'una hora abans a l'Auditori per 5 euros.
I les dues escoles de l'Espluga han participat aquest divendres al rodatge de dues Nadales que durant aquestes festes de Nadal s'emetran en horari aleatori durant la programació de TAC 12 a partir de dilluns. La televisió pública del Camp de Tarragona així convida a les escoles de Martí Poc i l'escola Badruna de l'Espluga a enregistrar aquesta Nadala coincidint amb l'any d'entrada de l'Ajuntament de l'Espluga al Consorci de TDT del Camp de Tarragona. I la resta de l'actualitat cultural de la Conca de Barberà que podeu trobar a esplugafmradio.cat a l'agenda cultural de la Conca de Barberà. A més també de dilluns a divendres en aquest espai de l'agenda cultural.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc. Informatius cap de setmana. El repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà.
I fins aquí l'informatiu d'aquest cap de setmana del 15 i 16 de desembre. Ens retrobem en pròximes edicions d'aquests informatius a la 1 del migdia i a les 7 del vespre. Més notícies també als dos portals webs radiomontblanc.cat i esplugafmradio.cat. Esperem que passin un molt bon cap de setmana. Els deixem amb l'actualitat esportiva de mans de l'Infosport. Adéu-siau.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.